els podcasts de Ràdio Estel.
Ho diu la ciència.
Doctora Gemma Marfany, com està? Bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda.
Gràcies per repetir, perquè sí. És la segona vegada, si no m'equivoco.
Sí,
no?
És la segona vegada, és veritat.
Esperem que hi vinguin moltes més. Gemma Marfany és doctora en Biologia especialitzada en Genètica, és delegada del rector per la divulgació científica a la Universitat de Barcelona i és una experta, entre altres coses, amb aquest tema que veiem aixeca molta polseguera, no? L'altre dia, sense anar més lluny, aquí al programa ho vam veure, no? Dues persones que, quan es va parlar d'aliments processats, es van encendre totes les alarmes. Hi ha com dues visions molt diferents sobre aquest tema, no, doctora?
Bueno, això passa amb la major part de coses, no?, a la vida. Mm-hmm. És a dir, la gent agafa una postura perquè té els seus coneixements o té les seves creences o la seva manera d'enfocar la vida i llavors la defensa amb molta intensitat. I jo aquí voldria fer una miqueta d'èmfasi perquè, clar, afegim adjectius com processat a aliment, però és que molts aliments que nosaltres mengem estan processats, els processem nosaltres.
Yeah.
Quan tu cuines, quan tu fas coses, els processes. Quan, de fet, posem aquesta etiqueta, no volem dir aquests que fem a casa.
Yeah.
Vol dir els que compres que ja estan cuinats i que ja estan, doncs, d'aquesta manera, tractats, no?, processats.
Això seria un aliment processat, un aliment tractat, en definitiva, no?
Bueno, perquè, evidentment, si tu has de cuinar, o sigui, si tu has de produir un aliment que sigui per consum i no està cru, no s'ha de menjar cru, vol dir que l'has d'haver tractat d'alguna manera perquè estigui conservat.
Uh-huh.
Perquè, és que, si no, com tothom sabem, els aliments es fan malbé. Llavors, clar, podem englobar dintre dels processats des de, per exemple, un fuet, per dir una cosa, bueno, sí. Doncs no deixa de ser que ha estat processat perquè tu te'l puguis menjar, una truita d'aquesta amb patates que està cuinada, o una d'aquestes hamburgueses veganes. Tot això és processat.
Tot això és processat. O sigui que, en realitat, la gran majoria dels aliments que nosaltres comprem quan anem al súper, d'una manera o una altra, ho estan.
A veure, si compres els aliments cru i te'ls fas tu, no.
Clar.
Si tu compres verdura, fruita, carn, peix, ous, no, que te'l cuines tu, que no està processat. El que està processat és el que, evidentment, ha passat per un procés. Sí? El que passa que normalment nosaltres entenem aquests que estan cuinats i que, perquè puguin ser, un, que estiguin conservats i no estiguin fets malbé, mm-hmm. dos, que siguin atractius,
sí.
Doncs llavors porten una sèrie d'additius. No?
Clar. Bé, a mi m'han fet aquí una relació de com poden ser els aliments processats, mínimament processats, aliments amb algun tipus de tractament, aliments amb ingredients afegits, aliments molt processats o ja els aliments ultraprocessats.
Sí.
Seria correcta aquesta...
Bueno, aquesta és una definició de les que, d'alguna manera, perquè a nosaltres ens agrada anar etiquetant les coses, no? Jo no soc persona especialista en nutrició, però és evident que tu, quan vas a comprar un aliment, t'han d'indicar què és el que han fet amb aquell aliment.
Clar.
I, per tant, nosaltres els classifiquem, no? Doncs mira, aquest està només una mica processat, aquest n'està més, etc. Però, i et torno a dir, excepte les coses que agafes que estiguin absolutament crues, tal qual, totes tenen algun petit procés. Si tu compres una llet que està pasteuritzada,
ja té un procés de... Clar.
Té un petit, clar, té un petit... És que si no, no podríem veure'ns-la, perquè seria, tindríem problemes perquè no es conserva tant temps.
I aleshores on ve el debat?
El debat ve perquè, perquè sigui atractiu, de vegades li afegim components que potser no són els òptims. I sobretot, si ens alimentem només d'aquests aliments, la nostra alimentació no està equilibrada perquè li posen, doncs, un excés de greixos o un excés de sucres o un excés de sal, perquè allò pugui conservar-se ens agradi, però en canvi, després, clar, si només menges això, no està ben equilibrat respecte al que hauríem de menjar.
El problema és que no ho sabem, no? Segurament, és a dir, que duem a terme alimentacions que no són conscients de...
Home, la gent, mica ho sap, el que passa que no té temps. Tothom sabem que una verdura feta a casa i amb un bon oli d'oliva, doncs, en teoria, pot estar, no?, més equilibrat. El problema és que la gent no té temps, llavors diu, bueno, com que no tinc temps, doncs en compro aquesta amanida amb maionesa o el que es digui, que ja està feta i preparada.
Yeah.
Aquest és el problema, i si tu menges un dia, tampoc passa res. El problema és que el teu primer segon de dinar, de sopar i contínuament, mengis menjars processats i, a més, doncs, bulleria industrial tot el dia. És a dir, un únic aliment d'aquest estil no presenta un problema. El problema és la quantitat.
Lògicament, no? I la freqüència, segurament, perquè estava pensant jo, a mi que m'agrada anar a comprar, cada vegada ens ho posa més fàcil en aquest sentit, no? És a dir, cada vegada veiem més plats cuinats,
sí.
Cada vegada veiem fins i tot la verdura tallada, no? Que ja ens ven la
correcte.
Verdura tallada. Aquesta facilitat, probablement per el que deia vostè abans, que
no hi ha temps.
Que no hi ha temps, efectivament, moltes vegades es torna en contra aleshores.
Sí, però de fet hi ha una cosa que és important. D'una banda hi ha el temps que ens falta i l'altra és que n'hem d'aprendre, que la gent al final no n'ha après. A casa abans la gent cuinava i tu veies com cuinava la teva mare, l'àvia o qui fos,
yeah.
I n'aprenies. Ara avui en dia no. Mira, jo acabo de venir, per raons que no venen al cas, de Dinamarca, de Copenhague, i parlava doncs, amb un estudiant castellà d'Erasmus. I em deia, és que jo sóc a l'estrany perquè em vull emportar una carmanyola a l'hora de dinar, perquè tothom se'm queda mirant. Diu, és que no hi ha ni microones en el lloc on està treballant, però està treballant unes hores, diu, perquè ningú no s'emporta carmanyola. Vas i el compres fet a baix, o vas i compres aquí al Frankfurt, o vas i te'n vas a menjar la pizza. Però, volguem dir, no hi ha l'acostum
de cuinar
i emportar-s'ho.
Yeah.
Clar, llavors ho has de comprar tot processat.
Lògicament. Lògicament. També hi hauria, i ara tornaríem al començament, graus i graus de processats,
exactament,
no?
Exactament. Per això diem que el que és important, sobretot, és que la persona que vagi en el supermercat, si vol comprar qualsevol producte, miri quina és la composició, perquè en el fons això t'està dient què és el que tu estaràs incorporant en el teu cos.
Uh-huh.
Llavors, és evident, per exemple, igual, que no té a veure amb processats ara, però la gent, per exemple, que té, doncs, que és celíaca, oi que mira molt doncs que no hi hagi gluten en els aliments i ha d'estar perfectament indicat, perquè per ells és molt greu, perquè tenen una intolerància molt greu, doncs d'igual manera, quan tu mires quins són els percentatges de sucres afegits. I ho diu, hi ha molts que diuen sense sucres afegits, bueno, i altres que tenen sucres afegits, o sense greixos afegits. Altres sí.
La veritat és que quan un s'enfronta al meravellós univers de les etiquetes, perquè és això el que en definitiva ens està demanant, s'espanta una mica, no? Per la quantitat de coses que arriben a posar a alguns productes. No?
Bueno,
no dic que siguin dolents, perquè jo
no ho sé.
No,
el que passa és que nosaltres... Bueno, existeix una normativa d'etiquetatge i s'ha de seguir, eh?
Clar.
El que passa és que moltes vegades ens assustem perquè veiem moltes es. Els noms dels additius.
Absolutament d'acord. Absolutament
però
d'acord.
Alguns d'aquests additius tenen aquell nom, però la millor no és potser ni perillós ni greu, senzillament és perquè s'ha d'etiquetar bé d'aquesta manera. Llavors, és divertit quan la gent a vegades compares l'etiquetatge doncs, d'un producte, per exemple, que es ven igual en aquí que, per exemple, a Anglaterra, o que es ven igual en aquí que a Itàlia. I quan mirem aquesta part dels additius, mentre que nosaltres tenim totes les es seguides amb els números, després a la millor l'altre et diu s'ha afegit àcid tartàric, o s'ha afegit gelatina, o s'ha afegit... I llavors dius, home, bueno, pues, potser sí o no, depenent dels casos, no? Vull dir que és important perquè està molt clarificat, el problema és que nosaltres no tenim el coneixement per saber cada cosa que veiem què és.
Clar, d'altra banda tenim el màrqueting dels aliments, no? I el màrqueting que fan les pròpies empreses. Ho dic per l'altre dia, jo vaig caure de quatre potes comprant uns cereals, no? Cereals sense sucres afegits i no sé què, i després em vaig posar a mirar l'etiqueta, això sí, quan ja vaig arribar a casa, i em vaig adonar que en realitat tenia molt més sucres que no pas altre tipus de...
Sí, per això hem de... Sí, és veritat. Per això hem d'anar en compte. Quina seria la solució? Doncs, bueno, cereals en pots menjar, però si cada dia et fessis una torradeta de pa, pues, també és processat el pa, però d'una altra manera.
Clar.
I el pa que compres al forn no té oli, només té la farina, la sal, l'aigua i el llevat.
Clar.
Per tant, quan et diuen, aquest pa no té oli, bueno, és que el pa, si el compressis al forn, no hauria de tenir oli. El que té algun tipus de greix és perquè duri molts dies, però si no, el pa s'asseca.
En realitat estic pensant que el que es tracta és d'aplicar el sentit comú, no? Perquè jo ara quan m'enfrontava a la relació, aquesta relació que hem explicat de mínimament processats, etcètera, etcètera, un segurament se n'adona de la poca conveniència en funció va pujant, no? És a dir, aliments molt processats, doncs segurament...
que estan molt hipercuinats o que d'alguna manera s'ha canviat totalment la textura, s'ha canviat... Doncs, evidentment. Jo, per exemple, amb això, crec que el que hauríem d'intentar fer és fer l'exercici de cuinar més els aliments. Primer perquè controles l'origen de l'aliment.
Clar.
És evident que llavors tu pots veure, no?, què és el que estàs comprant. Pots comprar l'ou sense estar obert. Llavors no cal que compris la clara que està esterilitzada perquè, clar, no et poden vendre l'ou d'una altra manera.
Clar.
I tu, d'alguna manera, crec que ens hauríem si ens importa la nostra salut, també ens hauríem d'implicar una mica en un mínim bàsic de què és el que mengem. Llavors, segurament no tindríem tants problemes si un dia prens un aliment.
Un aliment molt processat.
Molt processat.
Clar, serien, per exemple, les galetes, les patates xips, els cereals, els embotits...
Clar, tot això estan processats, és evident, però és que moltíssimes coses estan, perquè és que si no, no ens les podríem menjar perquè no es conservarien.
Clar, clar.
També pots dir que un iogurt és processat? És que fins a cert punt ho és veritat. La qüestió no és tant dir que sigui processat o no, sinó què implica aquest processament. I per això necessitem aquesta cultura de l'alimentació. És a dir, és una cosa que seria molt interessant, de que ja sé que les escoles pobres sempre els acarreguem amb tot el que s'ha d'ensenyar a les escoles, però és molt important perquè influeix molt en la nostra salut. I tu has de saber que si ets diabètic has de mirar-te molt bé les etiquetes perquè no pots prendre sucres.
La sensació és que aquesta, com passa gairebé sempre, doctora, però aquesta societat circula a velocitats molt diferents en funció per barris, anem a dir-ho d'aquesta manera, no? Perquè sí que detectem que hi ha una preocupació cada vegada més gran pel que mengem en alguns sectors, i d'aquí les modes. L'altre dia en parlàvem, que va ser justament quan va sorgir aquest tema, no? Vam parlar del veganisme, vam parlar de dietes, fins i tot les crudívores... No sé, hi ha moltes dietes en aquests moments. Vull dir que sí que hi ha molta preocupació per al que es menja. No sé si és la preocupació correcta en qualsevol cas, des del seu punt de vista.
Bueno, jo crec que això depèn també a vegades molt d'algun tipus de creença o de manera d'enfrontar-se. Jo crec que el que és més important és tenir en compte que és evident que hi ha aliments que no tothom pot prendre, perquè hi ha al·lèrgies o hi ha intoleràncies. I això està clar que és, mèdicament ja no està recomanat. De l'altra banda, hem de pensar que som animals omnívors. Omnívors vol dir que no podem fabricar certes proteïnes a les seves concentracions, que no podem fer certes vitamines i que, per tant, ho hem d'incorporar d'una font variada. I la nostra alimentació ha de ser variada. Llavors, el que passa, i és veritat, que, diguem-ne, que quan érem els nostres ancestres, no, el paleolític, com que els hi era molt difícil aconseguir carn o aconseguir greixos o aconseguir la fruita dolça, per exemple, particularment els nostres gens estan desenvolupats perquè ens encanti. Buscar el sucre, perquè a més el greix té més sabor, perquè els greixos dissolen un tipus de components que ens donen un sabor, l'aigua i els greixos per les dues. Llavors, què passa? Que clar, ara nosaltres tenim accés, tens accés de menjar. Llavors ens passem per l'altra banda i llavors no mengem equilibradament. Què hauríem de menjar, doncs? Bueno, la piràmide típica d'alimentació, és a dir, basant-se molt en verdures, en llegums, en el gra que puguem prendre, perquè la gent que se li acaba un no, però els altres sí, doncs si és l'arròs, o si és el blat, o si és el sègol, o el que sigui, i disminuir molt, perquè tenim tendència a menjar molta proteïna, menjar menys proteïna d'origen animal, però la necessitem. Llavors, clar, bueno, doncs la gent que, per exemple, doncs decideix ser vegetarià o ser inclús vegà estricte, bueno, doncs s'han d'empastillar. No, s'ha d'empastillar. Vull dir, han de prendre pastilles, han de prendre per suplements, perquè els hi fa falta. Llavors, bueno, tenen un altre tipus de problemes, senzillament, però està bé, és la seva decisió, però en tot cas, el que jo crec és que el que hauríem de pensar és quina és la millor alimentació. I no és igual quan ets un nen molt petit que quan ets una persona de 80 anys que quan tens 20 anys, perquè les necessitats metabòliques
no
són diferents.
Aquest tema m'interessa molt, perquè l'altre dia vaig conèixer una persona, a mi em va al·lucinar, perquè és la primera vegada, tinc moltes persones properes vegetarianes, però que no apliquen el vegetarianisme als seus fills. Però en canvi l'altre dia sí que vaig conèixer una persona que té dos fills i que els fills també són vegetarians. Bé, no crec que ho hagin escollit, perquè són molt petits, no? Un nen vegetarià del seu punt de vista, no?
Clar, és diferent dir vegetarià que dir vegà.
No, estic dient vegetarià.
Clar, però vegetarià, llavors, per exemple, els que són ovolàctics.
Ja.
Si tu tens una font de proteïna animal...
Si nous, si llet...
Bueno, la llet, els formatges, els iogurts o els ous... Ja tens aquesta aportació. Per tant, bueno, ha de mirar sobretot pel ferro, però bueno, el rovell de l'ou, per exemple, en té bastant. Per tant, hauria de mirar una mica la compensació, però bueno, és més fàcil, perquè ja tens aquest aport de vitamina B12, de vitamina B6, i també d'una composició d'aminoàcids proteiques la correcta. Veganisme és el que jo crec que és molt greu. En aquest cas concret, que estem parlant de nens petits, no? De persones adultes,
clar.
Que estem parlant del desenvolupament del sistema nerviós. Llavors, hi ha vitamines que acaben. Bueno, si no s'han de prendre per pastilles, clar.
Clar, però un nen petit, quantes pastilles, no?
Bueno, sí, això els pediatres els hi poden dir. Pensem una cosa, que en els primers 5 anys de vida, la despesa metabòlica, si miréssim per pes del nen, per massa, sense greix, és el doble d'un adult. Per què? Perquè el cervell està creixent, està desenvolupant-se encara, està fent neurones.
Clar.
Les neurones necessiten molt greix perquè totes les membranes, tota aquella forma tan maca que veiem d'arbre, vol dir que tota la superfície té molts greixos. És que els necessita. Llavors, aquesta quantitat de greixos ha de ser d'una determinada manera, fosfolípids, etc.
M'imagino
que
això...
És molt important tenir bon aliment.
Això és aplicable, lògicament, al desenvolupament cerebral, però també al desenvolupament físic, perquè, efectivament, quan estem parlant de nens petits, estem
en
el moment
en
què el creixement és més fort, no?
Sí, però en el primer any de vida és quan el 43%, està calculat això, de la despesa metabòlica és el cervell.
El 43%?
Sí, perquè quan un nen és molt petit, encara, vull dir, els músculs no són molt grans.
Clar.
I llavors, a partir, normalment, de l'any i mig, dos, que ja comença a fer més múscul, comença a córrer i tot, llavors la despesa metabòlica ja es distribueix més, gasta molt també el múscul, es mouen molt, són com un belluguí contínuament, són com un motor metabòlic.
Però és interessantíssim, estic pensant, perquè en realitat, clar, el que també ens ensenya això és que quan una persona neix, el més important d'entrada és el cervell. És a dir,
bueno,
perquè ha de reconèixer tot, ha d'aprendre tot. No,
no,
ha d'aprendre...
no, s'està formant contínuament, perquè els humans, per un equilibri que tenim, perquè nosaltres tenim un cervell molt gran, per el que seria la cadera de la dona.
Sí.
Llavors, neix quan encara les fontanel·les, els ossos del crani, no estan fusionats perquè es pugui adaptar una mica al crani per poder sortir. Per això estem en el límit. Si tens un crani molt més gran, doncs queda allà encaixat i les dones llavors han de fer una cesària, no poden. Hi havia dones abans que morien al part.
Sí, sí.
No és tan freqüent a la resta d'espècies animals, no tenen aquest problema. Per tant, neixen que encara som bastant embrions.
Déu-n'hi-do, és que cada dia estem més contents d'aquest racó del nostre programa en el que convidem a gent que en sap sobre les històries. M'ha agradat molt, no sé si s'han adonat ara fa un moment quan ella deia a la doctora Barfany, no, això li hem de preguntar a un pediatre que és qui en sap, no? O sigui, això és el que pretenem en aquest programa, que parli la gent que en sap de les coses més enllà de les opinions que després tots, evidentment, doncs, tenim sobre aquestes qüestions. La primera imatge en la que jo crec que hem de marxar al cap, tranquil·litat, no?, amb el tema dels aliments processats, perquè efectivament en la seva pròpia definició trobem la resposta, no?
Sí, jo crec que la tranquil·litat i sobretot, com has dit, i me sembla perfecte, és sentit comú. El que hem de fer és, sobretot, intentar cuinar nosaltres, buscar producte de proximitat que sabem que és de qualitat i cuinar-ho. I si algun dia prenem molts de processats, però mirem quina és la composició i veiem doncs que sigui correcte. I els aliments ultraprocessats, doncs limitar-los i no passar-nos amb aquests, que evidentment poden descompensar l'equilibri de l'aliment que estem prenent.
Estic mirant la quantitat d'aliments ultraprocessats, bé, de tot, no? Els ultraprocessats serien les pizzas, per exemple, no?
Clar, però la pizza també te la pots fer tu, o pots anar a un restaurant que te la facin en aquell
moment.
Ah,
no, clar, dic les pizzas llavors, congelades que
clar,
ho fem a casa, clar.
Bueno, les congelades encara, les que han de mantenir-se. Però, per exemple, un aliment ultraprocessat, ho he dit abans, són aquestes, per exemple, hamburgueses vegetals.
Yeah.
Perquè, clar, el vegetal és vegetal, no té forma d'hamburguesa, ni textura d'hamburguesa, ni gust d'hamburguesa, perquè ho tingui, li has d'haver fet moltes coses. Clar, li has hagut de fer moltes coses, però la soja, el tofu, el que sigui.
Perdoni, perquè el tema és interessantíssim d'altra banda. En un dia hauríem d'analitzar els aliments que prenen, per exemple, els vegans. Jo fa poc vaig entrar en una botiga de vegans i hi havia de tot. Chorizo, evidentment no són chorizo.
Però llavors ha d'estar molt processat, perquè no existeix cap aliment que sigui d'origen vegetal que tingui aquella forma, ni aquella textura, ni aquell gust, ni aquell color. Llavors l'has ultraprocessat molt.
Clar.
Potser llavors, en lloc de fer això, més val que prenguis un bon plat, no? Si vols, doncs, per exemple, de llenties amb arròs, que està bastant compensat. I si li pots posar una mica de pebrots i posar-li, per exemple, també esvergínia, tomàquet i ceba i porro, pues, estarà fantàstic, però t'ho fas tu.
Li poses una mica pimentó. No,
també, però depèn de les espècies són fantàstiques per canviar-li el gust a tot.
Clar.
Però el que jo vinc a dir és de que no es tracta d'una lluita només, sinó que es tracta de menjar equilibradament i que sapiguem què mengem.
Doctora Marfany, no m'hi he donat i miri, estem a 50 segons d'acabar el programa, amb la qual cosa fantàstic. Li he de donar les gràcies perquè se'ns ha passat volant tota aquesta estona. Ha estat interessantíssim escoltar-la. Molt amable. Moltíssimes gràcies. La doctora adéu. Gemma Marfany, doctora en Biologia especialitzada en genètica i delegada del rector per la divulgació científica a la Universitat de Barcelona.
Ho diu la ciència.
Un podcast de Ràdio Estat.